Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camí d'un quart de 10 del matí, obrint també el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel d'aquest divendres, 31 de març. Ahir ho deia i avui ho torno a dir. Aquest mes de març no s'acaba mai. Encara és divendres i encara estem al mes de març. Riu la Sílvia Barrosa. Què tal, Sílvia? Bon dia.
Bon dia.
Enhorabona, per ahir.
Bueno, això és el resultat de treballar molt i d'estar sempre on toca i de tant en tant, doncs, té aquestes recompenses.
Hi ha un petit premi. Ahir, de fet, us ho vam explicar aquí en directe. Ahir el Món van ser els primers en publicar aquesta sentència de la Laura Borràs, de la que avui en parlarem i força. David Miró, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com anem?
Bé. La setmana a Madrid, però realment tenia un ull posat aquí, vull dir, perquè tot passava aquí. Vull dir, és una sensació estranya, quan passa això, però a vegades passa.
A vegades passa. Passa que el TSJ ha acabat enviant una part de l'encàrrec, l'ha enviat cap a Madrid. Si no els hi ha arribat arribarà Moncloa...
Trigarà encara.
Encara falta.
No? I ja veurem. Sí, que se n'hagin d'ocupar, sí, però la petició del TSJ ja veurem si trigarà gaire.
Sí.
Però vaja, què tal, Manolo? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Més o menys.
Més o menys, no? Si no entrem als detalls.
Com diem a l'escola eclesiàstica, com mica salis, amb una mica de salsa. Sí,
ara parlarem d'aquesta sentència. Abans volia saludar el Francesc Jofresa. Senyor Jofresa, com estem? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
En Francesc Jofresa és advocat penalista, de fet és un dels grans advocats penalistes que tenim en aquest país. Què li sembla, des d'un punt de vista tècnic i penal, la sentència a la Laura Borràs?
Bueno, des d'un punt de vista penal, tècnic, jurídic, és una sentència ben construïda, òbviament. Es tracta d'un tribunal de qualitat, Us vull recordar que la Laura Borràs l'ha jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ve a ser el Tribunal Suprem català. És a dir, que la encara presidenta del Parlament ha tingut un procediment amb garanties reforçades. És a dir, no l'ha jutjat qualsevol. I després la sentència està ben construïda, és una sentència, jo ja he tingut temps de llegir-la, i tècnicament hi haurà coses discutibles, però està perfectament construïda. Fins i tot als tribunals hi ha un tràmit que se'n diu de qüestions prèvies, d'afectació de drets fonamentals, que la llei estableix que es té que resoldre al començament del judici. I així es va fer, i no obstant, ara, quan dicten la sentència, tornen a entrar en totes aquestes qüestions prèvies que havia plantejat la defensa i ho resolen. De manera que, des del punt de vista jurídic, la sentència és irreprochable.
A veure, és una sentència. Anem a alguns elements, diguem-ne, que ens han sorprès, els qui no estem tan avesats, diguem-ne, a llegir-ne com vostè, perquè només ho fem quan ens toca per transcendència pública. A veure, un tribunal sentenciador, és habitual que un cop acabada la seva sentència digui i jo mateix em rellegeixo a mi mateix i em sembla que sóc massa dur, però com que no ho puc evitar, li demano govern espanyol que m'indulti a la persona que estic sentenciant?
Sí. No, a veure...
Sí, 3-6.
No, sí, clar, és que és habitual, si tu vols estadísticament no ho fan sovint, no ho fan moltes vegades, però, primer, està previst en el Codi Penal, en l'article 4.3, doncs estableix això, que quan el tribunal, en l'estricta aplicació de la llei, es veu obligat a imposar una pena que al propi tribunal li sembla desproporcionada amb el fet que ha jutjat, doncs té la facultat de demanar directament al govern que indulti aquesta persona. I en aquest cas, això que a més també està prevista a la llei que regula l'indult, això en aquest cas, aquest tribunal ho ha fet d'una manera, jo crec, molt humanitària, perquè el tribunal diu, mira, em dirigeixo al govern i li demano l'indult, però només de la pena de 2 anys. Per què ho fa això, el tribunal? Perquè si el govern indulta 2 anys, la senyora Borràs no tindrà que ingressar a presó, perquè llavors s'aplicarà una altra institució que està al Codi Penal, que és la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat quan la pena és inferior a 2 anys.
Val. Això ens situa en un escenari, que és l'escenari de l'indult. Jo aquesta és una qüestió que vaig tenir ocasió de parlar amb vostè, senyor Jofresa, bàsicament sí, perquè el Francesc Jofresa és la persona que va presentar la petició d'indult pels presos independentistes, que va acabar prosperant, i és el motiu pel qual l'Oriol Junqueras, el Raül Romeva, la Montserrat Bassa, etcètera, etcètera, estan estan en llibertat. Clar, vostè ho va fer com a un particular, com un ciutadà,
sí,
va demanar aquell indult. Ara, aquest indult, qui el demana, qui el tramita directament, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Són tràmits diferents o estem exactament en el mateix, un cop s'ha demanat, diguem-ne, l'indult? El tràmit és el mateix, el demani qui el demani?
Sí, el tràmit és el mateix. O sigui, es té que fer un expedient administratiu individual per cada persona jutjada, condemnada. Té que fer aquest expedient individual. El que passa és que qui pot demanar l'indult? Doncs mireu, el pot demanar el tribunal que ha dictat la sentència. Article 4.3 del Codi Penal i llei de l'indult que ho proveu. Ho pot demanar el penat, la persona condemnada. I ho pot demanar en nom seu qualsevol altre ciutadà. És a dir, per això ho vaig fer jo, perquè
sí, sí, sí,
tenia la consciència de que políticament i socialment a Catalunya era necessari que aquests presos sortissin de la presó,
clar,
perquè això no solucionava el conflicte social, sinó que l'augmentava.
Ara li faig la pregunta al revés. A partir del moment en què ara hem conegut que el Tribunal Superior farà aquesta petició per Laura Borràs, clar, Laura Borràs el primer que va dir és jo no negociaré el meu indult. Té alguna cosa a dir-hi, Laura Borràs, com a acusada, a aquest indult? O això és un tràmit que farà el Tribunal de la seva banda i que el govern espanyol acabarà decidint al marge del que pensi o deixi de pensar la Laura Borràs i al marge de que el vulgui o no el vulgui, la Laura Borràs?
Totalment, totalment. És totalment independent. O sigui, la Laura Borràs pot dir políticament, òbviament, té tot el dret, el que vulgui, pot fer el que vulgui, però el tribunal és el que considera que la pena que ha tingut que imposar en aplicació del Codi Penal és desproporcionada, el que li demana al govern que indulti. El govern tramitarà un expedient quan la sentència sigui ferma, si ho arriba a ser, i tindrà que decidir si li dona l'indult o no, que això és una competència exclusiva del govern de l'Estat.
El govern quant temps pot trigar en resoldre una qüestió com aquesta?
Mira, això, en teoria, segons la llei de l'indult, el govern tindria que resoldre una petició d'indult en 6 mesos. Aquests 6 mesos es poden prorrogar i pot trigar un any. Recordeu que els indults que jo vaig demanar pels presos vam estar bastant més d'un any, que jo estava constantment als mitjans protestant per la dilació que hi va haver amb aquell expedient.
Aquests terminis afecten també els indults aquests famosos de la Setmana Santa?
A veure, els indults de la Setmana Santa és una tradició pròpia d'un estat que encara té reminiscències confessionals, a la Setmana Santa tramita aquest indulto del perdón, perquè sí, és una cosa completament independent. No obstant, també es tramita finalment com a indult.
Val. La Laura Borràs en aquesta sentència hi pot posar un recurs. El pot posar davant del Tribunal Suprem.
No, evidentment, i el posarà.
No, sí, no, i el posarà. La meva pregunta és, que posi aquest recurs al Tribunal Suprem, afecta d'alguna manera els tempos d'aquest indult?
Sí, que afecta els tempos, perquè el que ha demanat l'indult, el que ha proposat el govern l'indult, és el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és el que ha jutjat Laura Borràs. Aquesta sentència que ha dictat el TSJ no és ferma cap al recurs de cassació. Per tant, fins que el Tribunal Suprem no resolgui la cassació, l'expedient administratiu d'indult proposat pel TSJ no es tramitarà.
No es tramitarà. I hi hauria la possibilitat que en la revisió que faci el Tribunal Superior, el Tribunal Suprem respecte a la sentència del Tribunal Superior, una de les conclusions possibles seria el redactat ens sembla correcte, la pena ens sembla adequada i no té cap sentit demanar un indult?
No, al revés. El Tribunal Suprem pot confirmar o no la pena, pot dictar una segona sentència modificant la pena, però un cop l'hagi dictat, si llavors li torna la passat al Tribunal Sentenciador, i el Tribunal Sentenciador, a la vista de lo que hagués dit el Suprem, doncs podria dir proposo l'indult o no el proposo a la vista de la modificació, m'enteneu?
Mm-hmm. Sí, sí.
Jo crec que si el Suprem no baixés les penes lo suficient com perquè Laura Borràs no tingués que entrar a la presó, és a dir, no hagués baixat les penes fins a 2 anys, el TSJ ho demanaria exactament com hi ha decidit fer, perquè el que diu el TSJ és que no creu que una persona sense antecedents com la Laura Borràs, amb una primera sentència condemnatòria per un fet com aquest, alterar un concurs públic, doncs no creu que tingui que entrar a la presó, no creu que sigui procedent que entri a la presó.
Una darrera qüestió per part meva. Clar, aquest element valoratiu que fa el tribunal en la seva sentència, que és el que després finalment l'acaba portant a demanar aquest indult, clar, sorprèn quan un es llegeix el vot particular de la magistrada, no? Dels tres jutges, diguem-ne, i el vot particular de la magistrada, en el qual diu, jo veig el delicte de prevaricació, no veig el de falsedat, perquè més entén ella, no sé si és una qüestió potser una mica tècnica per entrar-hi, a la ràdio per neòfits com nosaltres, però ve a dir, jo crec que hi ha una part de la llei que empara una part del que s'ha fet en relació a les factures i pressupostos falsos que ve a dir que no seria delicte, diguem-ne, que no ho hauríem de tipificar, i diu, i si només haguessin condemnat per prevaricació, com que la pena és, crec, de 6 mesos a 3 anys, allà sí que hauríem pogut modular l'entrada a la presó, és a dir, no fer que no entrés a la presó.
Sí, bueno, això és el que diu amb el vot particular, eh? També diu altres coses, perquè per altres coses demana més pena que la que els seus altres dos companys han votat majoritàriament. Però, bueno, són qüestions tècniques, eh? No discrepa ni del sentit del fallo, ni de res substancial. Té un plantejament tècnic diferent, i en aquest cas, doncs, ha fet aquest vot particular perquè aquí tothom enfila molt prim, perquè sap que són judicis que s'analitzaran 1000 vegades el que hagin dit i tal. I doncs, em sembla molt normal, però és un vot tècnic que no qüestiona ni el judici de culpabilitat de la sentència ni res massa substancial.
Francesc Jofresa, un plaer, com sempre, escoltar-te. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bon dia.